aquesta exposició. Amb aquesta informació hem arribat a les 8.
Bé, com va? Avui vos explicarem les taronges.
Xiu Xiu, amb Xavi Oliver.
Ja som aquí, ja hem arribat. Bon vespre.
Bon vespre, bon vespre.
Com anant, Jordi?
Molt bé.
No trobes res diferent? Ha canviat qualque cosa?
Avui ha canviat una cosa, sí. Ha passat coses avui.
Han passat cosetes. Bueno, en qualsevol cas, som a Ràdio 2, ja ho sabeu. O sigui, aquells que heu transitat de ràdio del primer canal en el segon, moltes gràcies per haver connectat amb nosaltres. Bueno, aquí fins a l'edat 2 vespre. I com deia en Jordi, avui mos han deixat tots sols, amb bon dilluns. I això vol dir... Què vol dir, Jordi?
Vol dir que pot passar qualsevol cosa avui.
Exactament.
Potser podríem fer 2/3 de programa.
I respús.
I ja està.
Bé, ja no ho sé. Inés ha anat partit de vacances, efectivament. I no només avui, sinó que tota la setmana. Però venen per feines, que comença xiu-xiu. I ara han d'anunciar una cosa. I és que les Illes Balears es preparen, s'han preparat i estan llestes per donar la benvinguda a en Leonardo.
Però qui és en Leonardo?
El Leonardo? No sé qui és el Leonardo.
Hombre, supos que no xerran d'en Leonardo DiCaprio.
Anem?
Ai... Jordi. Evidentment, no està interessant en Leonardo DiCaprio.
Exactament, avui, bé, donar la benvinguda a Leonardo, que un Leonardo que sona no sona tant en aquesta cançó, en aquesta banda sonora mítica de Titanic, sinó que sona més en això. I després d'en Ingrid, en Josep, na Cristin, una nova borrasca anomenada Leonardo arriba a Balears per inaugurar el segon mes de l'any. Si tu, Jordi, tinguessis l'honor d'anomenar una borrasca, quin nom li posaries?
Home, jo crec que seria guai una borrasca xiu-xiu.
Per exemple?
Una borrasca Inés Mateu.
Per exemple? Guai.
El meu nom no, perquè les borrasques no solen estar relacionades amb cosa bona. I jo el meu nom m'estim més que no estigui ficat allà. Però bé, xiu-xiu, borrasca
bona,
xiu-xiu.
A tu m'agrada, borrasca xiu-xiu, bona proposta. Mem, com sabeu, avui na Inés no és de vacances. Quedem en Jordi Suárez i jo. I Jordi, mem, si jo ara me passàs qualsevol cosa, Déu no ho vulgui, però i te diguéssim, Jordi, has de fer el programa tu tot sol.
No ho sé,
tens el guió? Tens el
no
guió?
Ho sé. Hi hauria programa, supòs. A lo millor un xiu-xiu classe B. Però supòs que faria programa. No ho sé, eh? Seria curiós.
T'engrescaria?
Seria una experiència. Mem, ho faria, però...
No te quedaria bé remei.
Bueno, a lo millor Ràdio 2 podríem...
No, Ràdio 2 és igual d'important que Ràdio 1, eh?
Bé, sí, evidentment.
Això però, és la primera llei d'aquesta ràdio, ha de quedar constància. Són les 8 i 3 minuts. Avui tenim en Miqui Fiol, el control tècnic.
No sé si us ha passat alguna vegada, però m'ha envaït un estrany sentiment, que tants cops és real com és miratge, tants cops funciona com surt malament, però ho noto en l'ambient, us ho veig a la cara, ho puc endevinar en els ulls de la gent que es pregunten què fa, cap on va, què li passa, com és que avui se'l nota tan diferent, tinc el pressentiment... Serà una gran tarda. Sento una brisa que m'empeny i que em mou, que el meu amor se n'ha anat de vacances i jo me'n vaig a buscar-ne un de nou. No hi va haver un gran discurs a l'estació de França, ni coloms blancs ni mocadors al vent. Ai, amor meu, estimar-se és una jo perdré el cap si tu no perds el tren i aquest...
I decides, ja ho sentiu, bon dilluns, no podien trobar millor moment a xiu-xiu per parlar d'un tema tabú, un tema universal, desagradable, un tema relacionat amb el formatge, el vinagre, una qüestió a la qual fins i tot Emilio d'Aragón li va dedicar aquesta cançó.
Te huelen los pies, te huelen los pies.
I vols demanar qualque vegada per què els peus poden arribar a fer una olor tan forta després d'un dia llarg?
Idò, el culpable no és la suor. De fet, la suor és pràcticament aigua i no fa olor de res. El drama real comença quan aquest suor se queda atrapat en els calcetins, creant un balneari càlid i humit ideal per les bacteris.
Bona cosa, eh? Bona i no cosa. Per nosaltres, eh?
Aquestes bacteris s'adonen un tiberi amb les teves cèl·lules mortes i en digerir-les alliberen uns àcids que són els que realment fan la pudor. Fins i tot, el bacteri Brevibacterium és el mateix que s'utilitza per fermentar formatges com el Limburger. Per això, Limburger, no, com és això?
Exacte, vas bé per aquí.
Vaig bé. Sí. Per això, la semblança és tan forta.
Exacte, formatge vinagre, ja ho dèiem, però clar, no mos fa l'efecte, és que hi ha una sensació que el peu de la gent ja no fa tanta pudor com abans. Jordi, no ho penses en això?
Pot ser, sí.
Pot ser, saps a qui li demanarem?
A qui li demanarem?
En el rei del carrer, una persona que ja tresca pel món, de Balears, cercant. Resposta. Joan Francesc Barceló, bon vespre.
Què passa? Xiu, xiu, xarel·les.
Com està
aquest
senyor?
Això sí que començar amb embranzida. I de, podria dir que estic a un spa ara mateix, Epa. Perquè estic caminant bastant. Sí, sí, a un spa, però dins els calcetins, no? Aquest balneari que estàveu comentant. No sé quina olor estic desprenent, perquè tampoc, de moment, m'he atrevit a ningú demanar-li. Però segueix el meu camí, perquè vull dignificar avui que els formatges no fan olor a peus.
M'agrada.
No vos encanta el formatge, vosaltres?
Moltíssim.
Sí, sí, sí.
Moltíssim.
A mi és al revés, no? Són els peus els que fan olor a formatge.
Exacte, perquè no és el mateix que els peus facin olor a formatge que el formatge faci olor de peus.
Uau, això és molt filosòfic, és a dir, no sé si traurem cap conclusió, que va ser primer, sou o sa gallina.
Ui.
I de no ho sabem, no? Però té mala resposta, no sé si vosaltres ho sabeu.
No, i no, si ho intuïm, tampoc és qüestió ara parlar d'això, perquè, bueno, xerram de peus. Joan Francesc, amén.
No mos desviem, no mos desviem.
Però nosaltres és que tenim el dubte de si a tu, Joan Francesc Barceló, els peus... Bueno, fan pudor, no? O no és cas.
Amem, companys. Jordi Xavi té moltes ganes de contar-vos una història relacionada amb el fet d'ensumar. Vos pareix bé que vos expliqui un poc...
Endavant.
Que és allò que m'ha passat quan era un infant i anava a l'escoleta preescolar, a infantil, i mos donaven uns ciurons, d'acord? Ciurons, sí?
Sí, sí, ciurons.
Mireu, no, però si estàvem... Si estaven xerrant de formatge, sí, sí. Però allò que tot anaven per sumar preescolar eren cigrons, no?
Sí, no?
Cigrons,
ja sabem,
cigrons, allò que vulgueu dir. Què vols dir, Jordi?
Que això de cigrons i olors no pinta bé.
Per mi en Jordi sap per on vas, jo he de confessar que encara no.
Amén, Jordi, no me coneixes tant, però ja estic donant masses pistes, no?
Trobau?
Amén.
Bé, llavors te posen aquells cigronets, aquells ciurons, a sobre de la taula i te diuen, venga, comenceu a sumar, no? I jo acostava molt el cap cap a la taula, no? De tal manera que feia mal pensar a la professora que patia el respecte. Fins en el punt que va anar a xerrar amb ma mare per demanar-li a veure si tenia cap tipus de problema sa vista. Ma mare va estar a punt de dur-me a l'oculista. Però un dia, ma mare va obrir la gelera, va treure una peça de formatge, la va ensumar. I jo vaig dir en aquell moment, ara ho entenc tot. Una cosa és ensumar i l'altra és sumar.
Mama. Ah, no puc creure.
I què estava fent llavors? Estava esnifant cigrons, companys.
Un segon. És a dir, la professora... Vos va donar cigrons perquè aprenguis a sumar. Jo m'imagino, Joan Francesc Barceló, era el menut... bueno, i te va dir, va, sumau. I tu ensumaves, els cigrons. I clar, sí, i tu no te devia quadrar res. És a dir, això no entén res.
No fa olor, no fa cap tipus d'olor. No, és a dir, heu ensumat mai cigrons, vosaltres? No.
Cruz,
desprenen
no, sí.
Cap tipus de fragància.
Exactament. No. Bueno, i és una bona manera de desbrinar què vol dir la paraula olorar, ensumar... està molt bé, Joan Francesc. Gràcies per compartir-ho amb Balears.
Això són jo. És a dir, jo quan me presenta qualcú i agafo molta confiança, com ara, per exemple, amb altres, Jordi, Xavi, xiu, xiu, xareu les estimats, trobant molt a faltar en Inés, però segurament segur que ho escoltarà, li explica aquesta història perquè entenguin d'on venc. Llavors, és d'aquí. És d'aquí d'on
venc. És una història de vida, això.
Exacte.
Tot va començar amb un parell de cigrons i una escola. Joan Francesc Barceló.
De vida quan tenen aquestes bactèries dels formatges i ara mateix me trob de sobte, canvi d'escenari, deixam preescolar i mos plantam a Blanquerna, a una xarcuteria ideal on hi ha gran varietat de formatges que podria intentar ensumar, però de moment, com que hi ha un vidre, és difícil. Com va això? Com estem?
Hola, què tal?
Molt bé, molt bé. Què? La gran pregunta. He vengut fins aquí i com us estic intentant agafar una miqueta de la per fer la gran qüestió. Els formatges fan olor a peus o són els peus que fan olor a formatge?
Sí, no, no tots. N'hi ha que sí, n'hi ha que no.
Llavors hi ha formatges que fan olor a peus.
Sí, i més. I més forts.
I més forta la fragància, fins i tot.
Claro, claro.
Com, per exemple, quina, a veure?
Pues, per exemple, raclet, se me ve ara raclet, gruyère, un bri així potent també, o un chaumes.
No me vendràs un raclet i un bri potent, diem-me, que fan una olor més intensa que els peus que ara estic passejant. No sé si me farà moltes ganes sopar avui pa amb oli amb aquest formatge. Com és això?
Sumo.
Ho ensumi? Jo ja mateix ho podré jutjar a través del meu propi olfacte. D'acord, companys? Efectivament, m'ha obert una peça perquè ara pugui retransmetre quina és la sensació que me desprendrà. Aquest, com era?
Raclet.
Aquest raclet. Efectivament, no fa falta acostar molt l'olfacte, no fa falta escoltar, acostar molt el nas. Sí que feia falta acostar el nas en els cigrons, però en aquest raclet no. I realment sí que desprèn una olor més que intensa. Podríem dir que els teus peus fan olor en aquest raclet o no fan olor?
O viceversa, no?
Els teus peus són olor a raclet?
Hombre, el meu no ho sé. N'hi haurà qualcun que sí. Si se dutxa un pot, segur.
I no sé si has tingut mai, per tant, com a mestre formatger, l'experiència d'ensumar qualcuns peus i dir, ostres, mira, diria que aquests peus fan olor a raclet o més aviat, no ho sé, un altre tipus de varietat.
Bueno, sí, o roquefort.
Sí, ho sabries diferenciar? Hombre. Has tingut mai cap experiència amb uns peus amb olor a roquefort?
Bueno, sí, qualque vestuari, pues claro. Vestuari de futbol, per exemple, claro.
Hi hauria més en Roquefort allà per allò de la verdor, no? Aquells fongs que hi ha en els vestuaris, d'acord o no? Com va?
Claro, claro.
I a raclet, per tant, on podríem trobar uns peus amb olor a raclet, trobes?
Un mal vestuari.
Un vestuari encara on s'arrenta manco la gent, trobes?
Sí, molt bé, sí.
A veure, això estàs sent un poc mal comercial ara mateix, però vos recomano, companys, que vos acosteu en aquest negoci de Blanquerna, perquè tot i que les olors són intenses, fan molta mengera aquests formatges, i per tant, però per què creus que comparteixen aquestes olors els formatges i els peus? Això és una explicació que hem fet abans, segurament si t'apropes.
Sí, no sé, està típicament dit així. No sé per què, però bueno, claro. Si són un peu que fan massa olor, pues sí, se te ven escapa el formatge, claro.
Perquè hi ha bactèries, no? Hi ha bactèries que estan fermentats.
Sí, per la fermentació, pues cuajo, pot ser.
Va per aquí.
Comparteixen bactèries, no ho crec. Que comparteixen bactèries dels peus i el formatge.
A veure, en Jordi i en Xavi mos estaven explicant aquest tema, no? Concretament, de fet, si
en Jordi
ho
ha explicat
beníssim.
Hi havia un balneari. Com era, Jordi, exactament?
Home, això és que les bactèries en digerir-les alliberen uns àcids que són els que fan pudor i aquestes bactèries que alliberen són la mateixa bactèria que s'utilitza per fer alguns formatges.
Exacte, que era la bactèria Brevibacterium.
Brevibacterium, sí.
Brevibacterium.
Exacte, és la bactèria compartida.
Hi ha formatges que tenen la bactèria, Brevibacterium, que seria la que desprenen en nostres peus quan estan dins un calcetí, no? I és un poc la fermentació que se podria fer.
Segons quin tipus de formatge, si dius, hòstia, fa la peus.
Va per aquí, per el Brevibacterium.
Pot ser, sí, clar.
Llavors, potser hi ha molt de Brevibacterium en aquests vestuaris que estàvem comentant, no?
Sí.
Claro. Sí, sí. Claro.
És molt curiós com un olor de formatge pot ser molt agradable, però en canvi una olor de peus tan desagradable quan al cap i a la fi són olors que associem, evidentment, a coses diferents, però que mos generen altres coses. Un formatge mos genera plaer i l'olor de peus mos genera rebuig.
Aquí hi ha un tema psicològic, igual. Estic ensumant la suor del peu i me fa oi. I després ensumo un formatge que és algo que en teoria és bo i te va bé.
Però en realitat estàs ensumant Brevibacterium.
Clar.
Clar, i llavors la pregunta clau seria, creus que, igual que diríem que hi ha vins que és molt necessari poder-los ensumar per tenir una fragància que acompanyi després en allò que salivam, en els formatges Pentura val més no ensumar-los o recomanes que s'ensumin?
Sí, hombre, sí, i a part, a veure, d'entrada una persona que no sigui molt sovint o no ho sigui... que potser no ho pot valorar d'un primer moment, però el seu comença sempre des del nas. O sigui, s'ha vist el nas i després la boca. Igual que un vi, és igual. No, no, o sigui, no disfrutes només menjant el formatge. Pots disfrutar també des del moment que el veus, des del moment que l'ensumes, i ja després el menges. Òbviament, no. Fa mal olor, però quan me'l menys sí m'agrada. Bé, el fa mal olor perquè en aquest moment potser no... Oh, no identifiques aquests olors o no estàs fet en aquests olors, però té un olor a lo millor d'una intensitat que per una persona que sigui formatgera, és el que té la màgia, que és formatge.
Ara, en això anava. Per tant, això és una mala olor o és una bona olor en el moment que ho desprèn?
És com cert, en el final.
És una bona olor per tu, per tant?
Pues jo sí, claro.
Per tant, d'aquí diferenciaríem, no, l'olor que estaven comparant abans, que se desprendria en els peus d'un vestuari.
No és agradable, perquè potser diries, és el mateix olor, que me recorda igual, és el mateix. Però, hombre, ve d'un peu, no és el mateix que ve d'un formatge, joder.
S'origen, per tant, de ser clau, no? No mos menjaríem uns peus que fan mal olor. No recomanaries fer això, no? Igual que sí que recomanes ensumar.
Hem de fer xerrar molt de locos amb això, alerta.
Totalment d'acord. Però no sé si en ses males olors... Ara veiem aquí un senyor, no sé, és un client habitual? Com va, com estem?
Bones tardes.
Miram que estàs observant aquests formatges, no sé si tens qualcuns escollits prèviament o... Ara aquí decidiràs quines és que te'n vols endur per sopar o per menjar a casa.
Me gustan todos, pero tengo preferencias como los de queso de oveja curado, me encantan. Los manchegos y los castellanos. Y por supuesto el menorquín también está muy bueno.
Molt bé. I sabries descriure quina olor desprenen els formatges que més t'agraden? Són olors més aviat intenses, més aviat suaus? Mos mostrava abans el mestre formatger aquest formatge... No sé si vols ensumar, és molt bo, eh?
Segurament, però bueno, me fío más por el sabor que por el olor.
No t'acaba d'agradar aquest olor?
El olor potente no me gusta tanto.
D'acord. Clar, i és que avui mos demanam per què els formatges fan, alguns diuen, olor a peu, i en canvi també hi ha peus que fan olor a formatge. Què és allò que fa olor de què? Què creus que seria primer, el formatge o el peu?
Bueno, el huevo y la gallina, no sé. Evidentemente, pues en fin, yo creo que el olor de pies tiene que ver con la higiene y el olor de queso, pues bueno, se asemeja, pero no tiene nada que ver con la higiene, supongo. Supongo que serán productos de elaboración bacteriana, de fermentación y demás, ¿no?
Molt bé, molt bona
resposta.
Molt bé. Com se n'han vostè?
Federico.
Federico, completament encertat. I dèiem que la bactèria se diu Brave, com era?
Brevibacterium.
Brevibacterium. Et diuen que específicament la bactèria que desprenen els peus i que se comparteix amb qualcuns formatges. Per tant...
Joan Francesc...
El mestre formatger també... Digue'm, sí.
No, perdona, acaba. Acaba, digues.
El mestre formatger també m'ho recomanava que abans de menjar un formatge, igual que ensumam un bon vi, abans de poder-lo salivar, És recomanable també ensumar el formatge. No sé si acostumes a ensumar per tal de fer tast o no.
Queso i vino.
I és una molt bona combinació.
No. Hay un refrán castellano que dice que no te la den con queso.
Totalment.
I la figura de Joan Francesc Barceló.
El vino, si tomas con queso, el vino se, vamos a decir, sus características quedan un poco solapadas por el queso. Entonces, para ver la calidad de un vino, no debes tomar queso.
Mos quedàvem amb aquest consell, o que em vas a convèncer?
M'ha encantat en Frederico, i també l'amo d'aquest local que has anat a visitar. És a dir, en qualsevol cas, mos han il·lustrat, mos han donat bastant de consells. I res, Joan Francesc, tu què faràs ara? Què fas, comptes fer? Compraràs un tall de formatge?
O unes sabates? Compraré
un tall de formatge, evidentment. No, un tall de formatge. I després a casa compararé si realment els meus peus desprenen la mateixa olor que el formatge que acabaré de comprar.
Exacte, però... Sí, me pareix perfecte, però suma, no ensumis.
Sumaré les dues ensumades. Vos pareix bé?
Me pareix fantàstic.
Ensumar el peu i ensumar el formatge.
Joan Francesc Barceló, connectant demà, a la mateixa hora.
Vinga, abraçada, companys.
Que vagi bé, bon dia.
Gràcies.
Dime quién te quitará las espinas de tu corazón, solo yo. Tú mi religión, vayó, vayó. Hoy te quiero más que siempre. Hoy te adoro más.
Xiu xiu, el xiu xiuets que arriba a tothom.
La situació del Tíbet als Grammy.
El líder espiritual tibetà Tenzin Gyatso, conegut com el Dalai Lama, ha fet història als Grammy d'enguany. Ha guanyat el seu primer premi a la categoria de millor audiollibre, narració i gravació, de contes per la seva obra Meditations, The Reflections of His Holiness, de Dalai Lama.
A 90 anys es converteix així en el primer Dalai Lama a rebre aquest reconeixement de l'Acadèmia Nacional de Gravació dels Estats Units, en una cerimònia celebrada durant la pregala dels premis i on va superar produccions d'altres figures conegudes en la categoria. La seva obra, basada en reflexions sobre compassió, pau interior i humanitat, ha estat valorada per la seva profunditat espiritual i qualitat de producció, i el premi va ser recollit en el seu nom a Los Angeles.
El reconeixement ha estat àmpliament celebrat, però també ha generat reaccions internacionals, inclosa la crítica del govern xinès, que ha titllat la decisió de política manipulada.
Molt bé, jo aquí he d'arribar ara.
Tres ràdios, diversió. Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3, els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio. Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor que t'ho perds.
Bon dia, bon dia. És que el fan per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la una del migdia.
I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
El Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de polinizadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre, IB3 Ràdio.
Avui fa una micona més de fresca, ha estat necessari...
El dia, per saber què passa i per què.
Atenció, perquè creix la preocupació per l'absentisme laboral, ja que s'ha duplicat en els darrers anys i posa en risc milers de negocis.
Per comptar amb l'anàlisi més completa.
Comença la nostra tertúlia, les claus de l'actualitat amb la bona companyia dels nostres companys que
per escoltar els protagonistes de la notícia.
Un de cada cinc metges en actiu a les illes es jubilarà abans de l'any 2025.
El dia, amb Marta Grau.
El 22% de la plantilla actual...
De dilluns a divendres, a les 9 del matí, a IB3 Ràdio.
Molt bé, molt bé. Són les 8 i 26 minuts. Continuem aquí en directe a Xiu-Xiu, en el canal 2 d'IB3 Ràdio. Gràcies per ser-hi. Si vos heu connectat, ja saben que en el canal 1, és a dir, primera divisió, avui, els hem deixat en els companys d'Esport 3. Jordi, què t'assembla?
Bueno, lo que toca, no? Si també juga al Mallorca...
Lo que toca no m'acaba d'agradar, això. No, lo que toca és que ahir, nosaltres, Xiu-Xiu, hem d'estar en la primera divisió. Hem de jugar en primera.
Sí.
Bé, jugam en primera.
Jugam en primera, com el Mallorca.
Però avui en el segon canal. Exactament, bueno, tornant màquines, perquè nosaltres aquí vos hem de donar ara una notícia. Eivissa obrirà una nova discoteca enguany.
Vol dir que això, Xavi, és notícia? O sigui, què té de noticiable que Eivissa inauguri una discoteca? O sigui, no sé fins a quin punt això és una cosa important.
Amén, tens raó, Jordi, no és un fet estrictament noticiable, perquè això passa sovint, però és una discoteca diferent. És a dir, val a dir, hem de pensar que, tot i que encara no s'ha comunicat oficialment, això són rumorologia que agafa força, la rumorologia ha pres força aquests darrers dies, aquestes darreres setmanes, i nosaltres vam conèixer la notícia gràcies a un article de l'Ara publicat pel company de primer vol de Formentera, que és en Vicenç Tur. Bueno, la qüestió és que aquí xerram de l'obertura d'una discoteca d'electrònica, que li diran búnquer, d'acord? Oculta entre les muntanyes eivissenques, i segons aquest article, és un espai amb aforament limitat a 300 persones, on no estarien permesos els telèfons mòbils i on l'accés només seria possible amb invitació prèvia. És a dir, tu, Jordi, amb aquestes petites dades que t'he donat, t'agradaria anar-hi o no?
És vera que jo no som molt de discoteca, però si me donen l'oportunitat, just tirant d'aquí, 300 persones limitat, és tentador.
T'han de convidar, però què imagines que hi haurà per allà?
Supos que és molt, molt important, no?
Per exemple, vull noms. Això sí, necessitem noms.
No sé, un Martin Garrix, podria estar per allà. No sé, gent que va a Eivissa. No,
Cristiano
no sé
Ronaldo.
Cristiano Ronaldo, pot ser...
Miqui Fiol en el control tècnic, hi aniries? Fa que sí.
Xavi, tu aniries allà?
Clar, jo tinc un petit dilema, i és que està entre muntanyes. No sé fins a quin punt s'impacta mediambiental aquí. Bueno, és un tema delicat, per això dubto que se dugui a terme l'obertura, però bé, en qualsevol cas, no me correspon a jo, simplement és una opinió personal. No ho sé, però bueno, imagina que si has de 300 persones fora mòbils, Cristiano Ronaldo, la Lady Gaga i tota aquesta gent que prepara per Eivissa, tal vegada hi anirà.
Home. Sí, el que no te pot treure fotos amb ell, no? Que això també te quedes un poc amb ses ganes aquestes, no?
Perquè tu quan surts de Gresca, que jo sé, Jordi, de bona mà que t'agrada sortir de tant en tant...
De bona mà,
ho sé. T'agrada que te facin fotos o no te'n fas?
Jo no me faig fotos. Tens la típica foto que te ves càmera, estàs de festa, estàs animat, te fas la foto i després veus per la pàgina web o tal que t'han publicat i dius, ostres, tio, no sé per què m'haig dignat a posar allà.
I no t'ha passat mai que estàs fent, ballant així, els passos prohibidos, que li diuen, i de cop i volta veus una càmera de qualcú gravant i penses, ara ja està, ara ja demà, l'endemà ja estiré...
Per sort no m'ha passat. No sé si tu has tingut una experiència així.
Això m'ha passat, que jo érem uns amics a una festa d'aniversari, varen tancar un bar, allà cantàvem, ballàvem amb unes guitarres, i clar, cantaven tots... Hi havia una persona que va treure un mòbil, una persona que, de fet, era mig externa a la festa, ja com som la gent de... Bé, molt de mallorquins, que som un pot tancat. Una persona externa va treure un mòbil i l'endemà, clar, jo mirava xarxes socials i vaig veure jo, el meu amic cantant una cançó allà en aquell bar, i jo vaig demanar, per favor, que esborrassin aquest vídeo. Perquè no me venia de gust, és a dir, vulguis o no, és la nostra intimitat.
És un problema si tens un perfil de xarxes professionals i tal.
Que no és el meu cas, tampoc. Va, ja no m'ha ve de gust, francament, no ho sé. No sé què em penses, Jordi.
No, jo, sí, a més d'això, si tens un perfil professional, una persona suposadament seriosa, que surtin aquestes coses potser no t'afavoreix.
Per exemple, en qualsevol cas, aquesta és una discoteca, que és una cosa superexclusiva, per a gent superexclusiva, que no vulgui, com nosaltres, que els agradin, però, i és que a més nosaltres hem fet una cosa, i és que hem telefonat a gent d'Eivissa per saber si volen o no volen anar en aquest búnquer electrònic.
Hola, bon dia.
Hola, bon dia, Daniel Roig, com anem?
Hola, què tal?
Molt
com
bé,
va?
Molt bé, som en Xavi Oliver, de Xiu Xiu.
Sí, ja, ja et conec, ja.
Amem, Daniel, que mos ha arribat una notícia que obriran una discoteca superexclusiva que estirà les muntanyes, que posaran música d'aquesta de dimonis i bueno, jo...
Ah, sí?
Clar, vull saber si gent d'Eivissa hi anirà.
Ah, carai, però, bueno, i que hi haurà ball pagès i aquestes coses i música com sirà, això saps res d'informació, tipus de música i això, no?
És a dir, ball pagès t'encantes que no n'hi haurà. Només pots entrar per invitació prèvia.
Oh, carai.
I a més, els telèfons no hi tenen cabuda, és a dir, no podràs fer cap foto.
Carai, no, com a l'antiguitat. O sigui, això quedarà igual que antigament. Bueno, i si no hi ha ball pagès... Però, aquesta gent, però, i d'on ha sortit? La veritat és que jo sí... A veure, si no és per invitació, difícil ho tenen, la veritat, perquè, clar, la gent a Eivissa... Molt agrada anar molt per invitació, però si ho fan així, quizà jo... Sí, però jo me falta que hi hagi ball pagès. Jo sense ball pagès no.
No,
no, i ressonadors, projecte mut, saps? Música a tope, Urc, Aires Formenterenc, música nostra, eivissenca, claro que sí, i a veure, és el més bo que hi ha a Silla, així que s'hauria de fer una festa així.
Tens raó.
Si no hi ha ball pagès, jo no sé si... No ho sé.
Jo intues que no n'hi haurà, però bueno, en qualsevol cas, bueno, ja ho veurem.
Hi puc anar, puc mirar-hi d'anar i veure què trob. I llavors ja en parlarem, però si mateix...
I de si aconsegueixes arribar-hi, ahir vas, me'l faràs una croniqueta per xiu-xiu.
Sí, està claríssim. Jo vos cridaré i parlarem els tres i sí, vaja.
Daniel Roig, moltes gràcies.
Una abraçada. Adéu.
A veure, és vera que aquesta dona demana que, perquè la convidin, vol ball pagès i només eivissencs.
Exactament.
Cosa que són dos requisits que no sé si tindran allà.
Ho dubto molt. El búnquer de l'infern, li poden dir.
No sé això si li sortirà, com ella creu.
Exactament. Bueno, en qualsevol cas, en Daniel Roig demana si faran ball pagès, cosa que ja, evidentment, dubtant. Però, bueno, ja... T'he de dir una cosa, Jordi, i és que nosaltres, xiu-xiu, de cada vegada fem pessetes perquè mos acceptin en aquest búnquer. I jo te dic, en Daniel ja mos ha promès que si hi arriba a anar, mos farà una crònica des d'allà.
Estaria molt bé, això.
Tu què és el que més t'agradaria saber d'aquesta discoteca?
D'aquesta discoteca, home, quins personatges importants és el més interessant, no, Jordi? I veure, no sé... Com ballen, no? Aquests xiu-xius de gent famosa, alerta.
Ara anem. Però bé, te deia això perquè, si en Dani mos farà una crònica, hi ha gent que mourà fils, perquè xiu-xiu faci un programa en directe des del búnquer de l'infern. Això, evidentment, si en qualque moment s'arriba a inaugurar.
Hola, qui és?
Hola, bon dia, Laura Tur.
Sí, som jo, la
com,
Marc.
Com estàs? Som en Xavi Oliver, de Xiu-Xiu, de la ràdio.
Què tal, company, com estàs?
Molt bé, molt bé. Bueno, la Laura Tur la poden sentir de dilluns a divendres, el dia Pitiuses. I, Laura, jo te telefonava per una qüestió de primer ordre.
Ui, a veure, explica'm.
I és que, bueno, a Eivissa inauguren una nova discoteca, i això és noticiable, imagino.
Ui, la veritat és que no.
No, va que no.
Aquí cada dos per tres no obrin de discoteques, però per que això... té aquesta l'especial...
Exactament. Bueno, la qüestió és que aquesta serà superexclusiva, estirà entre muntanyes...
No, no sabia que existia, però trobes que això ho arribarem a veure, Xavi?
Clar, la idea que tenen ells és que nosaltres no en sapiguem res, perquè estirà entre muntanyes, li diuen una espècie de búnquer electrònic.
Ah, un búnquer, mare meva, jo amb lo malament que m'orient, quan em diguin on és, igual ja m'he perdut, quan faig comptes d'anar-hi, saps?
Clar, però imagina jo, tal vegada amb el teu contacte, sí que te convidaran qualque dia.
Ara, si me conviden, jo igual li passaré, saps? Però el que sí que t'apunto garantit, Xavi, és que si tu me dius, mira, Laura, fem una expedició xiu-xiu cap a Eivissa, només per anar a aquesta discoteca, jo em moques els fills perquè hi aneu,
eh? Escolta, no m'ho diguis dues vegades, eh? Si has de moure els fils, endavant, que farem en Jordi Suárez, Nines Mateu i jo, i vendrem a veure'ls i farem una crònica en directe xiu-xiu-ella per aquesta discoteca.
I tant, si és que es pot sentir, perquè ja saps que les discoteques no són molt amigues de lo que és la ràdio, que hi ha molt terremot, i això ho garanteix. Valtros només m'ho de dir quin dia voleu anar-hi i allà tots obrin les portes del búnquer on faci falta.
Laura Tur, moltíssimes gràcies.
A Valtros, companys.
Que vagi bé. Que Jordi, has vist o no la meva capacitat per moure fils?
Això seria un programa històric, eh? Seria
sí,
eh? IB3 fent història. Seria com entrar a la discoteca aquesta de Berlín, el Berghain, que
sí,
també és
sí,
com
sí,
aquesta
exactament.
Cosa de superexclusiva, no deixen entrar segons qui.
Exactament.
Seria un poc com entrar aquí, eh? Alerta.
Sí, com anar a Corea del Nord, també, fer un programa des d'allà, més o manco serien equivalents. No, no,
sí,
no,
sí.
No ho crec. Jordi, si féssim un programa des d'allà, quin nom li posaries al programa?
Uf! Xavi, quines preguntes. No ho sé. Xiu-xiu...
Xiu-xiu,
exclusiu, quinze rimota i alguna més, no ho sé.
Xiu-xiu, nou xarxes.
Xiu-xiu, nou xarxes.
Xiu-xiu, sense xarxes, podria ser, no ho sé. És una... És una proposta. En qualsevol cosa i sempre n'estarem pendents d'aquesta notícia, ben com avança, i finalment, si s'obre el búnquer de l'infern, nosaltres sempre vos ho contarem. Ara res, fem una aturada per a la publicitat i tot d'una rebem a una persona... que jo anava en aquest programa, una persona que sempre mos du històries de les seves aventures per Barcelona. Res, una aturada per la publicitat i tornant tot d'una.
Tres ràdios, diversió.
Em dic Ramon Vilaseca. Porto tres setmanes seguint la Núria. M'han pagat per vigilar-la.
Tu i jo hem de parlar, ara!
Cada capítol de la radionovel·la du les quatre paraules polisèmiques de la setmana, a veure si les trobeu.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
Miquel, com estàs?
Hola, com anem?
Posant rumb cap al món dels llibres, de l'art, de la dansa, del teatre, del cinema...
També te podria dir Andolai Ben Serra, que és així com t'agradaria que te diguessin, no?
Però que el t'has llegit, Eloi, perquè aquesta és una de tantes que hi ha per allà al mig, carai.
De dilluns a divendres, a les 6 del capvespre, L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. Fem un tèntol.
Com estàu? Ben trobats un dia més a Tèntol.
Tèntol, amb Margalida Mateu.
Un programa que ja sabeu que ve dilluns a divendres i de 3 a 6 del capvespre vos acompanyem aquí a IB3 Ràdio.
Olicaris.
Hola a tothom.
Molt bon dia, vins de Tèntol.
Bon dia, Corell.
Aquí la senyora Tabriós.
No ho entenc.
Tal com avui naixia Ludwig van Beethoven.
Bon dia, estimats, com estàu?
Bon dia.
Mireu quina cosa més curiosa.
Que estic així com endimoniat.
Tèntol.
Se m'ha desmadrat la cosa.
La pausa que necessites a IB3 Ràdio. Xiu Xiu, el programa on parar l'orella.
I ara sí, com dèiem, ha arribat el moment de connectar amb una xiu-xiuarel·la de Bon de Veres, un món de fantasia i llibertat anomenat...
Maria Antònia Miró.
Bon vespre, Maria Antònia, estimada, com anem? Maria Antònia Miró, ja mos has abandonat i tan sols ha començat la secció... No tenim a na Maria Antònia Miró, ara mateix resoldrem els problemes. Són qüestions tècniques. Bé, en qualsevol cas, Jordi, na Maria Antònia Miró.
Na Maria Antònia Miró, a veure que...
És un món de fantasia i llibertat o no és un món de fantasia i llibertat?
És un món de fantasia i llibertat i jo espero cada dilluns l'anècdota de na Maria Antònia final.
La setmana passada recordem que era, perquè a tu sí que t'agraden molt.
Record la primera que va fermar les sabates sí? A un desconegut i la setmana passada va ser quan va cantar aquella una versió de qualque cançó enmig d'una festa.
Enmig d'una festa de sindicalistes.
Sí, sí, sí.
Per mi que no li va sortir gaire bé i se va enamorar, però bueno, la tenim ja, caiguda del cel. Maria Antònia Miró.
Com esteu?
Ara!
Ara sí, és que ho diré. He penjat amb Sura, he agafat el telèfon i quan me l'he apropat a Sura he penjat amb sa galta. Me passa massa sovint.
Són coses que només te poden passar a tu, també t'he de dir.
Sí.
Efectivament, ja han tingut anècdota de sa secció, jo crec.
Exactament.
Com esteu?
Molt bé, molt bé. I tu què tal?
Molt bé.
Les teves aventures...
Sí, no, avui he de dir que hem mirat pel·lícules només, pel·lícules antigues i mudes, però bé, us estem formant.
Exacte, molt bé.
Exacte. En tot cas, avui estem en el que a mi m'agrada dir la intimitat del canal 2 d'IB3 Ràdio, o no?
És una manera de dir-li.
Li pot dir avui.
A segona lliga, intimitat del canal 2...
No, intimitat del canal 2.
M'agrada.
A més, me'n record que en aquell temps, quan encara estava amb vosaltres de dilluns a divendres, sempre dèiem que aquests oients que mos escolten, o bé, els qui sintonitzen des de la web, o els qui després recuperen aquest programa a la carta, són els oients més lleials. Mm-hmm. I per aquest motiu, avui, com no podria ser d'altra manera, xerrarem de sa lleialtat.
Sóc aquell que te mira i riu, que t'estima, i ho demostra amb cada nota.
A veure, Maria Antònia, vas dir que duria sentiments o emocions i la lleialtat, jo no sé si ho acaba de ser, això.
Ja, tens tota la raó. És vera, la lleialtat no és un sentiment ni una emoció, però realment com ho relacionam des d'aquesta idea genera moltes emocions, que si ho som lleials a algú, que si no ho som... Per tant, jo crec que és una idea que està envoltada per molts de sentiments i emocions. Per tant, jo crec que pot entrar en aquesta secció que m'he inventat.
M'agrada.
En tot cas...
Molt bé, justificat.
T'ho compram.
Justificat, gràcies, ho necessitava. En tot cas, algú lleial... Faig les dobleles blades, demanant disculpes ja per adelantat. Però algú lleial, segons es diec, és aquella persona que guarda escrupolosament la fidelitat deguda, incapaç de fer una traïció. Però web, han de dir una cosa, i és que es diec ja m'ha dit una altra paraulota. Fidelitat. És el mateix, la fidelitat i la lleialtat? Era, jo vos ho diré. No ho és. Mm-hmm. Ara sabrem per què.
Ets la pitjor que m'ha passat. Estic tan contenta de si ja te n'has anat. Ja ni esforçant-me puc plorar.
Lleialtat, fidelitat, ets fidel però no ets lleial, ets lleial però no ets fidel. Com és això, Maria Antònia? M'estic embuant.
Clar, Edo, mira, he llegit bastants articles de relacions de parella, que segur que és un dels meus hobbies,
sí.
I la fidelitat veure, té més a veure sobretot amb el que sabem comúment, no? Aquesta exclusivitat sexual i emocional, fins i tot. És a dir, respectar aquests acords de la parella que ha establert sobre no tenir vincles íntims amb terceres persones. Clar, aquests acords, com podem saber, poden variar depenent de cada relació, i per això podem dir que la fidelitat no és igual per tothom. Relacions obertes, tancades... Però bé, la lleialtat, en canvi, és més profunda i constant. Té a veure més amb el compromís emocional, amb el suport mutu, la sinceritat i el fet d'estar escoltat de la parella, tant en els bons moments com en els difícils. Per tant, ser lleial implica cuidar l'altra persona, el que saben tots, no? Respectar-la i actuar amb coherència. No només complir una norma concreta com podria ser la fidelitat. I, de fet, he trobat un article que remarcava aquesta idea molt interessant, que és que tu pots ser fidel a la teva parella, però pots no ser-li lleial, per exemple, si no ha suport emocional o honestedat. I clar, també, la fidelitat se pot redefinir amb els temps, mentre que la lleialtat és una base essencial i és com un ideal en el qual tothom ha de... Què penseu?
Que és superinteressant, i estic pensant que em m'estim més que siguin lleials o fidels, i evidentment, després del que has explicat, és que ser lleial té moltíssim més valor que no pas ser fidel.
Totalment. I jo pensava, jo tinc molt de conflictes de fidelitat, però de lleialtat no. Jo això estic seguríssima. I de fet, crec que amb molt de conflictes de parella que realment són conflictes de lleialtat, però la gent no ho sap identificar. Típica conversa de a qui prioritzes o que prioritzes, o per exemple, si la teva parella té un conflicte, sempre has d'estar en el seu vaixell de qualque manera, no? No ho sé, és complicat. Com jo vos deia, jo tinc un sentiment de lleialtat extremadament fort.
Home, és que la lleialtat és superimportant, és, de fet, molt hem d'envoltar de gent lleial, és a dir, que poden confiar i que nosaltres poden generar espais segurs, però clar, ara m'acabes de deixar un poc estorat perquè jo no sabia que no era un sinònim complet de fidelitat. És una persona fidel, jo també entenc que tu ets fidel amb jo, si de qualque manera també ets lleial, però avui he descobert que no, Maria Antònia. M'ho has ensenyat.
Clar, depèn de en quin àmbit, val? Evidentment s'utilitzen com sinònims, però és això, si ho xerram en termes de parer i aquesta psicologia d'internet que m'atrop, pues ho podem diferenciar. Cas no...
Maria Antònia Miró, tenim problemes tècnics. És possible. Ara m'agradaria pensar que no, però és altament probable que la Maria Antònia hagi
ja
tornat
està,
a...
Ja està.
Estava no, dient no, que era altament probable que hagis tornat a penjar-se galta.
No, m'he silenciat en sa galta. Avui no sé què passa, serà que estem a Ràdio 2.
Bé, però sempre tornes, ets una persona lleial,
exacte.
I acabes tornant. Lleial a vosaltres, clar que sí. No només podem ser lleials amb els companys de feina i ses parelles, sinó també podem ser lleials amb ses marques. Havíem dit...
Bueno, Maria Antònia passa de l'amor al màrqueting en un trevino res, amb que m'ho has d'explicar de marques.
A veure, és que és un poc tot el mateix. A veure, la fidelització dels clients és un concepte, com has dit tu, de màrqueting, que bàsicament es consisteix a fer que els clients tornin a comprar o utilitzar els teus serveis de manera regular. Això ho sap tothom. Clar, el que consisteix aquesta tècnica és crear un vincle emocional i pràctic amb aquesta marca. Això se fa molt senzill, oferint beneficis, recompenses, avantatges exclusius... Crec que tothom està familiaritzat. Però clar, se pregunta és qui? Quin gremi ho va inaugurar? O sigui, quin sector comercial va ser el primer en veure la necessitat de fidelitzar els clients i fer estratègies?
A veure, jo amb aquest tema d'experiències se me ve una marca de beguda energètica molt coneguda.
Val.
Per exemple.
Que és la típica...
Per exemple.
És la típica que fa aquest tipus de promocions, no?
Jo diria els primers varen ser supermercats.
Edo, mireu, us ho diré. Varen ser les aerolínies els primers que varen inaugurar aquest sistema de fidelització.
Una relació toxiquíssima, és a dir, que tracten de regular i, a més, te volen guinxar. És a dir, està claríssim.
Així és. Clar, el primer exemple de fidelització va ser d'American Airlines l'any 1981, en el seu programa de Advantage. I, clar, aquesta idea va néixer després de que se desregulés el transport aeri dels Estats Units. Bàsicament, estava molt controlat pel govern i, pum, lliure mercat, i aquí tothom s'està pegant per competir i per tenir més clients. Llavors, vàrem decidir fer aquest programa programa de fidelització de clients, va ser tot un èxit i això va revolucionar el mercat de les aerolínies. Totes van començar a fer exactament el mateix fins a dia d'avui, que és lo normal que totes les empreses tinguin aquest tipus de sistema. Ho vaig trobar bastant curiós, la veritat. Però clar, amb el que dèiem, jo és veritat que personalment tinc molt de sentiment de relació amb les marques que utilitz, és veritat, però amb qui especialment hi tinc un vincle de fidelitat és amb els animals.
Quiero ser tu perro fiel, tu esclavo sin rechistar, que luego me desato y verás.
Ara, perdona, Maria Antònia, entrem en els animals, però això de la fidelitat cap a una marca, a més també com a les persones. Jo m'imagino, el màxim exponent de la fidelitat comercial és, per exemple, el teu barber, el teu perruquer, de tota la vida. És a dir, no el pots trair de cap de les maneres. No se pot trair mai un perruquer. És a dir, per exemple...
És que més ho saben, ho noten en el teu cabell, és una altra traïció, quin greu, sí, totalment. Sí. I per això sempre defensam el petit comerç, perquè és teixit emocional i social, vull dir, ho és tot.
Exactament.
Però clar...
Extremoduro cantaven Quiero ser tu perro fiel, que molt vols explicar dels animals, Maria Antònia.
Home, que vos he d'anar a explicar, que per tothom et sabut, que és que, evidentment, ets l'animal més fidel. I aquí vos duc dos exemples històrics, perquè, de fet, hi ha casos de cans tan fidels que s'han fet famosos. Per exemple, existeix en Bobby, que és de raça, un terrier d'aquests així que són menudets i peludets, que era el millor amic d'un policia, que se de John Gray, que sabeu que se va morir de tuberculosi l'any 1858. I després de que el seu propietari fos enterrat en el cementeri de Grace Friars, que això és bàsicament per Edimburg, bàsicament aquest ca va quedar de vora la seva tomba. I sabeu que va estar 14 anys aquest ca visquent en el cementeri de vora la tomba i els habitants de la ciutat li anaven a donar menjar i fins i tot se'l varen començar a estimar molt. I quan va...
No, Maria Antònia Miró, efectivament, estimats oients...
No,
seva...
home, què està passant? No sé com està passant.
Qualsevol diria que hi ha qualque hacker que intenta hackejar el canal 2 d'Ibeta Ràdio. Després hi ha una altra teoria...
Vols sabotejar el programa.
I és que la teva galta, que t'està autosabotejant...
Sí, vull dir... I m'ho estic fent igual que sempre. Bé, en tot cas, el que vos contava, aquest ca se va morir 14 anys després, el van enterrar de vora el seu propietari i després van fer una estàtua de bronze en aquell mateix cementeri per celebrar, bàsicament, aquesta fidelitat. I han fet dues pel·lícules d'aquest tema, donava per pel·lícula, no una vegada, dues vegades, l'any 61 i l'any 2005.
Idò, ben bé. Aquest ca no mi, en Bobby.
En Bobby d'Edimburg. I després n'hi ha un altre, que aquest, jo crec que sí que el coneixeu, que serà en Hachiko, el Butsona.
Sí, típic.
Jo vaig veure la pel·lícula la setmana passada, per primera vegada.
En sèrio?
Sí, sí.
Era, què tal? Des del 2009, recordant que surt en Richard Gere, i què tal, Xavi? Jo no l'he vist.
T'he de confessar que me vaig emocionar un poc i tot. Tal vegada estava una mica tou, aquells dies. Però sí, m'agrada.
És que un canet sempre...
Sí, i aquell pobre home... Bueno, és una història, és un drama, sí, sí.
Clar. És bàsicament la història real, també aquest que va néixer l'any 1923, però és que fa més temps els cans eren més fidels que ara, no ho sé. I esperava diàriament en el seu propietari, que era un professor, sabeu que a l'estació de Shimbuya. I clar, sabeu que el seu propietari va morir d'una hemorràgia cerebral i sabeu que aquest cap va seguir anant a l'estació. Això compten. Però clar, vos he de dir que a ca nostra també tenien un ca que era molt fidel, que venia a veure a la meva cussa quan estava en zel i el varen batiar com en Fidel. Li deia, en Fidel ha vengut a veure en a Crash.
Que guapo és aquest nom. En a Crash,
sí,
no m'hi és altre.
Sí, de Crash Bandicoot, però això és una altra història.
Molt bé, l'homia Fidel, m'agrada, molt bon nom.
Així és.
És a dir, per tant, fidelitzam amors, fidelitzam marques, fidelitzam animals i fidelitzam qualque cosa més.
Home, clar que sí, fidelitzar amb ses amistats. Però també, clar, per xerrar ses amistats, jo crec que hem de xerrar d'una pel·lícula. I això és Toy Story. You got a friend in me.
You got a friend in me. Meravellosa banda sonora.
Així és. I farem una anàlisi profunda de Toy Story.
Amen.
Perquè és que molta gent se pensa que aquesta història va de Nandi i que la seva jugueta preferida és en Woody, però realment aquesta història és sobre el viatge que fan en Woody i en Buzz, recordant que és aquell vaquer i aquell astronauta espacial, el que aprenen un de l'altre i com floreix la seva amistat. Perquè, clar, recordem que en Woody, en els principis, aquest líder indiscutible de les juguetes, té un poder, té respecte, un lloc assegurat perquè ell és especial, és preferit. I, clar, no concep un món on ell pugui ser substituït, fins que arriba, com han dit, en Buzz Lightyear, que tot va fatal. I, clar, en Woody no el veu com un amic perquè sent que és una amenaça. Llavors, ell no està actuant des de la lleialtat, de la comunitat o de la possible amistat, sinó des de la por. Clar, la por a perdre el seu lloc. I aquí veiem una cosa molt humana, no? Quan t'estimen condicionalment, és quan només som fidels a canvi de que no mos llevin res. Vull dir, en Woody té una posició i un ego que és incapaç d'estimar algú que senti que el pot amenaçar de qualque manera.
Clar.
Però bé, aquesta pel·lícula és boníssima, sabeu per què? Perquè l'art narratiu d'en Buzz és que bàsicament ha de descobrir que és una jugueta. O sigui, ell està tota la pel·lícula sense saber que ho és. I quan descobreix que és una jugueta, ell perd completament el nord. Diu, què faig en la meva vida? He perdut la meva identitat. Però és preciós perquè és llavors quan en Woody li diu, jo te tenia tanta enveja perquè precisament eres una jugueta i la jugueta potencialment preferida del meu propietari. Llavors, els dos arts narratius se troben. Quan en Woody és capaç de dir-li com s'ha sentit i aprèn dels seus errors, és també quan en Buzz pot com refer-se del seu aprenentatge, que és entendre que pot ser no és especial en tant que no és un astronauta, sinó que és una jugueta i això ja basta.
Totalment.
No és increïble?
És increïble, Maria Antònia, sí, és una superpel·lícula.
Sí, sí, està clar, molt ben valorada, Toy Story, o sigui, té un guió boníssim.
És això, i de fet, la cançó de Hay un amigo en mí, fixeu-vos, no diu, jo tenc un amic, sinó diu, tu tens un amic amb mi. Per tant, és una promesa mútua. O sigui, és una cançó, és una oda a l'amistat i a la lleialtat. És dir, tu pots comptar amb jo. Jo estic aquí per el que necessitis. L'amistat és pues, sostenir-se amb l'altre quan les coses no van gaire bé. Això és lleialtat i això és amistat.
Exactament, Maria Antònia. M'ha encantat aquesta descripció bé profunda que has fet sobre la fidelitat i sobretot la lleialtat. Avui ja sabem que és més important la lleial que no pas fidel, que no, que també és important la fidel, però bueno, que té connotacions diferents. Però Maria Antònia, arribats en aquest punt, mem, avui mos has dit qualque història o no has dit cap història avui?
Clar que sí que l'he dit.
Ah, i d'endavant, tens història de les aventures d'Anna Maria Antònia. Molt bé, mem, de què va avui?
A veure, us remuntem a la casa del llibre la setmana de Sant Jordi. Jo feia jornades llargues i mal pagades, però com que estan molt compactes, he de mira, te pots gastar el teu sou en llibres que regalaràs durant aquelles mateixes dates amb un deu de descompte de treballadora. Llavors, estava jo en aquella casa del llibre, cobrant llibres en aquella caixa. Pareixia més un local de menjar ràpid que una llibreria, perquè hi havia una gentada. I d'això, persona darrere persona, tenc un home que resulta ser mallorquí. Jo no sol demanar d'on ets la gent, però bé, li vaig dir que jo també ho era, d'on ets, tal, de Soia, no, jo també sóc de Soia, tal. La meva companya de caixa comença a posar sora. En tot cas, li vaig dir de qui era fia, i amb això aquest home me mira i me diu, vaig estar molt de temps enamorat de ta mare. I jo, com és possible? Com és de petites al món? Vaig cridar a ma mare i me diu, sí, m'escrivia poemes, però no m'agradava gaire. Bueno, aquell home, en 30 anys, o sigui, més tard, encara recordava ma mare amb apreci. I ma mare també li tenia tendresa, però, evidentment, distància de no m'agrada mai. Però, clar, això m'ha fet pensar que per molt que el temps passi, hi ha coses que no canvien. Alguns són lleials a altres, i d'altres simplement són lleials a ells mateixos. Aquesta història de món mai va fructiferar i aquest home encara se'n recordava de mo mare 30 anys després i el vaig atendre a una llibreria.
Aquest home era un poc en Snape, no? En Severus Snape a Harry Potter, que s'enamora de sa mare i aguanta tant d'anys.
Podria ser, exactament.
Podria ser.
En qualsevol cas, era lleial a lo que ell sentia, que també és diferent.
Exacte. No I mo mare també va dir, aquest home no m'agradava. I exactament. Jo penso, ja està.
Molt bé, Maria Antònia, una pregunta final per acabar. A qui o a què ets fidel?
Molt bona pregunta. Jo crec que sóc... molt bona pregunta. I m'han perdut. No, jo crec que, en part, si m'he emocionat tant xerrant de Toy Story, és perquè a mi la amistat com a relació i la seva fidelitat me fascina, perquè, per exemple, així com el matrimoni i les relacions així amoroses estan molt més escrites i fins i tot institucionalitzades, tu te cases, hi ha un contracte de fidelitat, quasi, l'amistat no se regeix per aquest tipus de coses i pot ser molt més laxa i molt més interessant, a nivell de filosòfica, no ho sé, com crec que... Jo crec que jo som molt... I a vegades m'he sentit molt dolguda perquè sent que no han estat fidels, no? Les meves amistats, o lleials.
Ja, lleials tampoc.
Però sí. Sí. Clar. Llavors, jo crec que és amistat. Jo som molt fidel i lleial a les meves amigues.
I també saps que se pot ser lleial a un programa de ràdio.
A IB3 Ràdio.
A IB3 Ràdio, sí. I un programa de ràdio com a xiu-xiu. Sí. És a dir, jo crec que la lleialtat partiria per ser lleial a IB3 i ser fidel a xiu-xiu. Com ho veus, això, aquesta combinació?
M'encanta. Hem de donar les gràcies, Edo, a tothom que mos està escoltant des d'aquesta lleialtat infinita. I fidelitat. Jo la fidelitat m'és un poc igual. Podeu escoltar altres programes de ràdio mentre que vengueu en aquest.
Maria Antònia, te vens molt malament, eh?
No passa res. Vull dir, si hi ha hores diferents, entenc per tot.
A mi, també és vera que tal vegada a tu tampoc començar no ser fidel... No, tampoc com pensar no ser fidel i ser la persona tampoc. Com ho veus?
Podria ser.
Bé, en qualsevol cas, i sempre...